han pres moltes iniciatives i activitats, però des de l'any 2002, amb regularitat gairebé absoluta, ha organitzat el mes de novembre simposis sobre pensadors catalans contemporanis. Contemporanis en un sentit una mica ampli, si es vol, no exactament coetanis. Hi ha hagut simposis sobre Ferrater Mora, sobre el gironí Eusebi Colomer, sobre Ramon Turró, Joaquim Xirau, Eduard Nicol, el darrer de tots, i per tant em sembla que ha fet una tasca important, en alguns casos bastant important, de recuperació i de presentació del pensament d'alguns pensadors catalans que van dur la seva tasca pràcticament a l'exili, sempre la van realitzar a l'exili. Estic parlant, per exemple, de Xirau, que pràcticament sempre, però certament d'Eduard Nicol, que sempre, i que aquí són gairebé uns desconeguts quan han sigut personatges molt rellevants i molt importants en els llocs on han treballat. Això ens plau molt. Han sortit ja publicacions de 4 d'aquests 5 simposis anteriors. Estem preparant ara la publicació sobre el simposi d'Eduard Nicol, i avui ens ha semblat aquest any que tocava parlar d'Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors és un personatge, com tots sabeu, discutit. Potser, si haguéssim de fer una llista de pensadors maleïts, diguem-ho així ara, oi? En el pensament català segurament que figuraria en primera fila, oi? Perquè ha sigut extraordinàriament estimat i extraordinàriament odiat, totes dues coses alhora, i a vegades pels mateixos, oi? I és un fet que en el primer terç del segle XX difícilment hi ha alguna persona més influent en el terreny cultural a Catalunya que Eugeni d'Ors. I després les coses, com tots sabeu, es van torcer i van anar per una altra banda, oi? Fins a la seva mort el 1954 a Vilanova i la Geltrú, en què el ressò... hem preparat unes carpetes, oi?, que ens sembla que tenen el seu interès, la informació que hi donem. Per exemple, hi donem la informació que va donar el dia de la mort d'Eugeni d'Ors, La Vanguardia. Ens sembla que són coses que històricament tenen el seu interès i la seva gràcia, per veure quin ressò se'n feien l'any 54, un diari, diríem, oficial. La Vanguardia sempre ha sigut un diari oficial, i ho serà en qualsevol circumstància, quin ressò es feien de la mort d'Eugeni d'Ors. Però és un personatge important, molt important, per bé, per mal, pel que sigui. Fer una revisió ben feta sobre la seva obra ens semblava molt, molt important. I la fem. I la fem amb alguns dels millors coneixedors de l'obra d'Eugeni d'Ors. Amb això tenim una sort extraordinària i els anirem presentant a mesura que hagin d'anar participant en el simposi. Ara és un plaer per mi presentar el doctor Miquel Siguan. També a les carpetes trobareu els currícula de tots els... les persones que parlaran, i per tant jo m'estalviaré de tornar-los a llegir, val més que us ho mireu, sisplau, oi? Del doctor Siguan, però em permetré de fer-ne una presentació més personal. El doctor Siguan és mestre i amic. Quan dic mestre, ho dic en el sentit literal de la paraula. Va ser professor meu a la Universitat de Barcelona, de Psicologia. En aquells moments encara no hi havia la Facultat de Psicologia creada. Ell va ajudar a crear-la. I els estudiants de Filosofia feien Psicologia com una assignatura dins de la carrera. Parlo del maig del 68, és a dir, de fa només 40 anys, la qual cosa indica que tots dos som grans, oi? Perquè si puc parlar de fa 40 anys és que tots dos som grans. Bé, és un plaer tenir el doctor Siguan entre nosaltres. Sovint, quan l'hem convidat, vaja, sempre que l'hem convidat, ell ha accedit amb gust, amb plaer i amb nivell a acceptar la nostra invitació. Ell, que ha sigut realment un coetani d'Eugeni d'Ors, serà un plaer que obri aquestes sessions i ens dibuixi alguna cosa. Ell ho ha titulat Eugeni d'Ors, un compte pendent. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, jo. Donar... Ell acaba de dir...
Ben a prop.
Des de fa uns anys organitza uns seminaris dedicats a la figura de pensadors catalans recents, però que mereixen el nostre reconeixement. Jo he tingut la sort de, des de, que moltes vegades m'ha invitat, he tingut la sort d'estar aquí per parlar de gent que jo estimo.
A l'edifici del nostre les discussions, més allà d'ordre polític, però també literat. Això vol dir que jo vaig sentir parlar de José Mirós, que era un senyor que havia escrit, ben plantat, que a mi no vaig llegir, que escrivia un glossari que era tan interessant, però, d'altra banda, que s'havia regat, que s'havia anat a Madrid i que, per tant, que millor no parlar-ne i aquí s'acaba la història. Bé, d'aquests dos anys d'estudis comuns es van arribar a punta perquè va començar la guerra i aleshores ja han tornat la història. Acabada la guerra, aleshores jo, com tothom, em vaig entrar que els no sols havíem anat a Madrid, per tant havíem canviat de llengua, sinó que a més s'havia apuntat el glorioso movimiento i el i que tenia prou pes, prou influència en el règim per haver aconseguit o convençut que es fes una cosa que ell havia vist, que havia après a París, que era que no sols hi havia les acadèmies, sinó que hi havia l'Institut de France. I endavant que també aquí s'havia fet l'Institut d'Espanya, on hi havia l'acadèmia, del qual amb ell l'havien nomenat o s'havia autonomenat secretari general per fer al mateix temps que director de l'Espanya. És veritat que també llegint la premsa d'aquella època, jo almenys feia l'efecte d'això que més. Després, que vaig tenir ocasió, passar uns anys a Madrid i ho vaig comprovar. Ell tenia un grupet d'incondicionals. Un d'ells, per exemple, amb el temps va ser famós perquè era l'Arangure, l'Ombre d'Arangure, com un dels líders de l'esquerra intel·lectual. Però l'Ombre d'Arangure va començar com a admirador íntim del grupet de l'Ombre i va escriure un llibre, la fotografia del Genio II, on en tres capítols pintava la seva vida, la seva influència i era la persona més important del món i la que havia vist tal que sí. Doncs, encara que tot això que acabo de dir és veritat, havia canviat de banda, de totes maneres, a la impressió de que tenia desitjos de reprendre alguns llaços en Catalunya. I la prova és que estava als estius a Vilanova, que allà s'hi va comprar l'ermita i s'hi va posar l'àngel i totes les escenografia que ell tenia que fer d'arribar i que una vegada s'hi invitava aquí a Barcelona amb alguna cosa, inclús que fos una espècie de jocs florals, que no era com perquè anés un vint, doncs allà es presentava. O es van fer alguna redició, una obra. I d'aquí algú el va invitar, algú esforç per donar una idea més objectiva. Concretament penso en el meu enyorat amic Enric Jardí, que va escriure un llibre de tres, diguem-ne, desarrelats. L'altre del Pijuan, també una història. L'Enric Jardí després va escriure un llibre excel·lent sobre l'obra, que va ser premiat de l'obra. Ara apareix una bona història. Però en conjunt va predominar el silenci. I s'ha anomenat, no en podem saber res, i un silenci que va ser especialment patent el dia que va morir i el port de la sort als comentaris. Raons d'aquest silenci, les raons d'aquesta cel en la viure, són evidents, és cert que l'home de cop havia canviat de llengua i havia decepcionat la gent que havien cregut en ell, etc. Inclús, més que això, s'havia posat a costat d'una gent que clarament perseguia el català i en totes les manifestacions del català. Ara, si això és veritat, també és veritat que durant uns anys havia intervingut d'una manera extraordinàriament eficaç en la construcció de la Catalunya contemporània. I això val la pena recordar-ho, comparar-ho, veure quins efectes ha tingut i quines repercussions o què podem dir. Ell, a l'Ada Vilaca, va néixer l'any 81, va assistir a la Universitat de Barcelona per estudiar dret i al mateix temps filosofia, cosa que en aquell moment era molt corrent. Clar, a ningú se li estudiava, no sabia que podia estudiar filosofia sol, perquè després hi com empenyar la vida. Estudiava dret, però estudiava també filosofia, que tenia una cultura de pau. I això era un fill de jove ja, va era jove llicenciat, s'interessa per l'art, anava als quadregats, comença a escriure a les revistes de l'època, de manera que aviat es fa un nom entre el que era la intel·lectual de final de segle a Barcelona, que era tan rica i tan pica, i entre aquesta vitalitat hi havia l'afirmació del catalanisme com una força nova i renovadora, etc. La veu de Catalunya no sols el va, diguem, contractar la veu de Catalunya, que era l'obra de la seva llibre nacionalista o nacionalisme, normalment. Hi ha amb el que allà aneu, però no exclusivament amb l'aspecte artístic, que feia molt que anava allà, s'interessa per la ciència moderna, s'interessa per la física, es familiaritza amb la filosofia que en aquell temps s'ensenya, s'entusiasma amb Bersón, amb Lutru, amb la gent que feia filosofia, queda molt impressionat pel pragmatisme que arribava als Estats Units, de dir-se, i, curiosament, inclús per la naixent psicologia experimental, no per la introspectiva de William James, que va ocupar tot el tal, sinó no, l'experiment, perquè volia una psicologia que és una ciència seriosa, que servís de part. I, al mateix temps, les closes, difonir en aquest esperit les glosses eren un títol de literatura que s'havia inventat ell, que eren uns petits articles originals, vius, incisius, i que la gent era amb autèntic entusiasme. Aquest filòsof, per una banda, era molt... tenia un pensament molt personal, que per una banda anava contra una visió del catalanisme, diguem, folklòric, tradicional, etc. Volia ser absolutament modern, concretament com sabeu, enfront del que en aquell moment l'art predominava, el modernisme, l'art de cor, l'estil i tal, ell pretén el nou santisme, que serà una mentalitat europea, universal, imperialisme, etc. Això vol dir que té una gran popularitat entre els joves, però que també hi ha que se'l miren amb la cel. Per una banda, no està d'acord. No participa del catalanisme, nacionalisme de dretes, diguem, del que ve de Vic, per una banda, del Lluís Torres o del que se'n veien els grans fabricants, amb alta bruixeria, diguéssim, la veu, però tant i tira coses com d'aquestes. Però, de pronta, des de l'esquerra se l'acusa, perquè se'l veu en recel, en la lliga, i aleshores també les seus atacs verbals contra la gent de l'esquerra són molt durs pel que tenen, diguem, de populisme grollent, per ell el simbolisme de la torrada, l'esquella de la torrada, les esquelles i el pavim, que és greument pornogràfic, aquest vulgaritzat d'una esquerra populista al mateix temps. Del regionalisme són els seus grans enemics, que naturalment hi ha de por. L'any 7, el Prat de la Riba, assumeix, sabeu, la presidència de la Diputació de Barcelona, i encara que ideològicament distingui de coincidir, el Prat de la Riba està convençut que ell és un home d'empenta, amb idees i mental, i se'l posa al costat. És en aquest moment, i perquè li dono idees, i el Prat de la Riba funda l'Institut d'Estudis Catalans i el moment amb ell secretari general. El Prat de la Riba pena que l'Institut faci la normalització de la llengua i encarrega el passat. I a la vida comença a fer coses. Per exemple, i és potser el primer sentit de ràbia, fundar la biblioteca a Catalunya. Els han dit una biblioteca nacional, la gent que pretén ser nacionalista, sinó el primer que necessita és una biblioteca nacional. I no sols per això, sinó que fa una xarxa de biblioteca a Catalunya, i una cosa que és de la que se sentia més satisfet, crea l'escola de bibliotecàries, que ell diu que és la primera escola de bibliotecàries que es fa al món, i hauria de tenir raó. Temps després, com sabeu, Prat de la Riba és nomenat president de la Mancomunitat de Diputacions. No és un estatut d'autonomia, és senzillament les competències que té la Diputació, però sumades a totes. I tenia més... Li va dir a mi que em deixi un sigui d'obra, d'un poguer, d'una obra, ja en prou, i efectivament el que va fer el Prat de la Riba en uns anys, com a part amb el que ens volen en tant que critiquat és una mica, bueno, penós, però... Llavors, ell, l'Ors, llavors que té plena autoritat, és director d'educació, l'educació, clar, la diputació, no té més autoritat que la diputació. La diputació sobre la seva primària no té cap competència, però en canvi ell l'ajuda de l'Alexandre Dalí a crear els quaderns d'estudi, per pujar el nivell dels mestres. Crea els cursos d'estiu per mestres i tot això era una influència real perquè hi havia contemporàniament un moviment de reforma de l'educació. En canvi, amb el que sí que té competències, la Diputació és amb l'ensenyament professional i aquí la Diputació o la Mancomunitat s'aboca. Per moltes raons, perquè coincideix el catalanisme amb el procés d'industrialització a Barcelona. Són les fàbriques, es necessiten treballadors professionals. I, l'últim tema, l'escola de treball. L'escola de treball de Can Pelló, una finca que se'n deia, abans de Can Pelló se'n deia, són més llocs de la finca. I després va ser la fàbrica Pelló, van comprar i van fer l'escola de treball. Una escola de treball original. No se'n dona compte, hi havia escoles professionals abans per l'estat, les diputacions, on estudiaven els nens d'ofici. L'escola de treball eren autèntics aprenents de vaga que treballaven un dia a la vaga de l'empresa i al vespre no a l'escola. Perquè hi havia una idea més urciana darrere de la Diputació, que era la renovació del sentit de l'aprenentatge. Sabeu tots, aprenents, mestres, la mitjana havia arribat, que també a l'època industrial això era possible. Es va redactar un contracte d'aprenentatge tímid, que els empresaris havien de firmar, es va muntar l'oficina d'orientació professional, a la qual van anar a Mira, i que es va convertir en l'Institut Psicotècnic d'Orientació i Selecció. Aleshores, en aquestes coses, que les deixo ara, el nom de l'Ors no apareix. Però, el prospecte en el que s'oferien el servei del secretariat d'aprenentatge, els nois, com bé, els no ho portaven. Hi ha aquesta frase. Tot passa un poc les humanitats, passa el renom i l'obscuritat. Res no quedarà a la fi de lo que avui és la dolor o la dolçó de les hores, el fatig o la satisfacció. Una sola cosa que aprenem, estudiant, tinguem, et serà computada i és la teva obra ben feta. No està firmant, però no el que fa. Si no és pas on està. I quedava encara...
Que ell... estava tan convençut de si mateix que com a opositor no fos així molt opositor clàssic. Probablement creia que anant allà i fent un discurset i a tots m'agraeixen. Bé, en tot cas, no li van donar la càtedra i això no li va fer més simpaties per l'escola universitària i per altra banda, la Universitat de Barcelona, de brillant en aquell moment, no es pot dir que tingués molt. Una miqueta, a lletres hi havia en alguns tants, però res. Aleshores, en què podia fer amb aquest ordre? Pues va intentar que l'Institut d'Estudis Italians fes alguna de les coses concretament inspirades pel que havia vist a París, que era el Col·legi d'Econòmics, i per tant organitzar cursos i seminaris d'alt nivell però obert a tothom que estigui interessat, dels quals ell va començar per donar el primer. No va tenir temps d'organitzar més coses, però per posar un exemple, he dit que s'havia interessat per la psicologia experimental, va iniciar les gestions perquè un flamenc que treballava a la Sorbona a París, que deia Edward Howards, vingués aquí i fes, acostat a vaja, per compte de l'Institut, investigació en psicologia experimental. El tràmit va durar molt, quan realment va venir els Howards i va començar, l'Eugeni d'Orsià l'havien tret, però és un bon exemple del que ell pretenia fer en comptes de la universitat, substituir una universitat i fent coses que la universitat hauria hagut de fer i no feia. La segona era aconseguir que l'Institut, la secció de ciència especialment, publiqués llibres científics que en català, traduccions que d'altra manera no s'haurien pogut fer. I efectivament penso que alguna cosa sobre Cournot, que era un dels seus entusiasmes en física, i es van publicar el catàleg d'aquell temps de l'Institut. I en últim terme, la publicació d'estudis universitaris catalans. Era clarament l'intent de fer una tasca universitària. Sí, va fer una tasca extraordinària i en ben poc temps, perquè com a director de l'educació va durar 3 anys. En el moment en què va morir el president de la Mancomunitat, que, i que era el que creia en ell i el que el mantenia, ell s'havia guanyat amb la seva suficiència, també és veritat, i amb l'esperar a la gent que li diguessin mestre quan es dirigien amb ell. I que, hi havia molta gent que n'estava en tips del Pantarca i de totes les seves pretensions, i en molt poc el successor del Prat de la Riba el va posar al carrer. Curiosament, la seva reacció va ser una mica, aparentment, una mica rara. Com us he dit, el nacionalisme va coincidir amb la industrialització, això va donar força al nacionalisme, però també va portar aquí un problema social. També aquests anys passava tot això, però també es constituïen els sindicats i naixia l'anarquisme i etcètera. Llavors, com he dit, a Prat de la Riba era el representant de la tradició burgesa i conservadora, amb la qual Eugeni d'Ors no coincidia normalment. Aleshores, és curiós, inclús quan escrivia La Veu, ja l'any 2 deia literalment: el sindicalisme és absolutament noucentista. Un esperit únic bufa avui sobre les joventuts dels pobles civils, esperit comú que no aboleix les diferències entre nosaltres d'escola ni de situació. Som els uns tradicionalistes d'una tradició nacional concreta. Som, ho diu en primera persona plural, altres sindicalistes i combreguem amb la noció de la nova era proletària, en el mite de la vaga general, i fem ad, amb George Sorel, l'apologia de la violència. I ell s'apuntava a tota aquesta cosa. De manera que quan va ser apartat del càrrec, per un moment, ell va pensar en la possibilitat de convertir-se en un símbol, en l'oracle del sindicalisme a Catalunya. De manera que va prendre, literalment, és veritat, va prendre contacte amb líders com l'Eret o com el Nigel Sucre, que també no és difícil imaginar, no se'l van creure, no li van fer cas, i va ser quan ell es va convèncer de que per aquest camí no hi havia res a fer, que ell va anar a Madrid. Tingueu en compte que, esclar, la seva idea de lo que era el sindicat era molt diferent de la que tenia el Nigel Sucre. Ell pensava en els sindicats com una forma de cohesió social, de garantir la cohesió social, i per tant, en últim terme, sindicats que anaven d'acord amb els industrials i que tots eren catalanistes i revolucionaris, i amb una mica de perspectiva, Mussolini en aquell temps pensava una cosa semblant, i es considerava molt modern també, i molt en l'art, molt així. Ell se va anar a Madrid, que això era, com sabeu, l'any 20 i tant, i allà immediatament a l'ABC es van disposar a publicar les glosses en castellà i deien coses relativament semblants, però la veritat és que tampoc allà trobava tanta audiència o tant cor com havia pensat. De manera que, en un moment determinat, va trobar la possibilitat d'anar a Madrid, d'anar a París, de tenir un vag càrrec, i aleshores, seriosament, va pensar que ell es podia obrir camí a París. Li agradava molt, hi havia viscut anys, coneixia molta gent, s'expressava fàcilment. Va aconseguir que hi havia un periodista que escrivia uns volums, jo recordo que es deien Iner avec, una hora amb, i llavors allà sortien, els dedicaven llibres, senyors que eren importants. Doncs va publicar Iner avec Eugeni d'Ors. Però també cononeu que per un senyor de fora obrir-se camí a la vida intel·lectual francesa tampoc és tan fàcil. I estava així quan va començar la guerra espanyola. Per una banda, ell tenia fills, perquè encara que la seva intimitat sempre la va guardar, no mai en tal, ell tenia tres fills que es van posar al costat de Franco, que van entrar a l'exèrcit. I que alguns dels ideòlegs, perquè el moviment o la guerra civil, només el costat nacional, realment era un conglomerado de moltes menes. Hi havia l'exèrcit, i l'exèrcit de mentalitat d'exèrcit, i hi havia la gent aristocràtica i tradicional i grans terratenents. Hi havia l'Església, hi havia també els falangistes, i hi havia el requetès. Tot això sumat, veieu que ideològicament no té molta... I el requetès, ai, perdó, i els falangistes, a més, s'havien quedat sense cap, perquè el Primo de Rivera no hi era. De manera que algun d'ells, el Ridueco, li van oferir afegir-se amb aquest grup d'intel·lectuals que estaven a la revista Vèrtice, i llavors ella va encantat, disposat a jugar el seu paper a la seva manera. De manera que es va apuntar a la Falange amb una cerimònia que era com els cavallers a l'edat mitja, o sigui, va passar la nit ballant les armes, o sigui, va armar un xou. Inclús que per ser l'Eugeni d'Or sembla exagerat, però que llegit resulta una mica còmic. Aleshores, ella efectivament va escriure al Vèrtice unes coses molt altisonants, efectivament va aconseguir això, va vendre aquesta idea de fer l'Institut d'Espanya i fer tal, i això encara era durant la guerra, en els últims temps. Però quan la cosa ja estava estabilitzada, ja no és que es van anar per altres bandes, intel·lectuals nous eren, que després més o menys van anar cap a l'esquerra, pues que jo, l'Ain Entralgo, per exemple, l'Ortega va tornar, el Marías, els de l'Opus Dei, però en tot aquest joc ell no hi tenia políticament. Bé, amb això el que pretenia dir era que es va passar a l'altra banda, però a l'altra banda, malgrat de que certament va tenir un nivell de quan va escriure sempre els diaris glosses, tothom havia llegit 3 hores en el Museu del Prado, però certament és un llibre deliciós i digne de l'èxit que va tenir. Tothom contava d'ell anècdotes, perquè era un generador d'anècdotes i del grup de la... Però a mesura que quedava el temps, passava el temps, quedava clar que no era un senyor important. Inclús el que es pot posar de més positiu en la seva estada a Madrid, que era els esforços per millorar una mica els gustos estètics dels madrilenys, o sigui, per explicar-los que l'art modern era una cosa seriosa, una cosa que va fer amb el nom d'Acadèmia Breve i de l'Exposició de los Once, que cada any feia una selecció d'obres d'art i tal, i inclús aquest esforç no diria, és veritat que els gustos estètics a Madrid han canviat, però no diria que ell fos el factor essencial, sinó que han sigut per altres camins. De manera que és veritat que en els últims anys, i cada vegada tornava més a Vilanova, i podia tenir l'impressió de que hi havia una nostàlgia de la seva joventut i del seu judici i l'esperança de que d'alguna manera li reconeixerien que ell i que després de tot i que... cosa que, com sabeu, no passava. I amb un text, una cosa que vaig llegir del Ridruejo, que era el que l'havia cridat, era el falangista, però després el Ridruejo, com sabeu, va anar passant-se a l'esquerra i per altra banda mantenint una postura molt digna i molt relacionada aquí amb Catalunya. El Ridruejo compta com cada any pel seu, quan feia l'Hors anys, uns quants amics es reunien a sopar amb ell, i que cada vegada eren menys, perquè només ho feien aquí a Barcelona. Aleshores, clar, en un sopar d'aquests, ell en intimitat era molt divertit parlant i parlant coses, i va passar uns músics que tocaven, una banda de música, que llavors l'Eugeni d'Ors I va dir, veus, això és el que trobo a faltar, la música de la glòria. I jo per això, per ser famós, per tenir una música darrere, ho he donat tot, o ho necessito, estaria disposat a demanar-ho de genolls. I aleshores Ridruejo, la manifestació d'humilitat o de sinceritat més impressionant que he sentit en la vida. Però aquell va ser l'últim sopar, perquè després va morir, poc abans de morir, el va, i aquí ara citaré un altre text també poc conegut, el Gonzalo Ruano, que era un periodista professional i de la Bohèmia, però que era molt amic seu i que també passava estius a Vilanova. Conta que el van a veure i el va trobar allà al far de Sant Cristòfol, que s'havia muntat com a palau o com a residència. El va trobar molt envellit, movent-se amb dificultat, li costava alçar-se, estaven intentant posar-li un ascensor perquè l'ermita tenia unes quantes escales i ja no podia pujar-la. Aleshores li va explicar, a part de que vam parlar de Vilafranca i del cementiri de Vilafranca i de que aquell sabeu presumia de tenir avantpassats de la mare, que era Vilafranca, d'origen cubà, entre parèntesis, i que l'enterrarien a Vilafranca, li va dir que acabava de corregir les proves d'impremta el que seria l'última obra. I com sabeu, l'última obra és la verdadera història, li diria que de què és. Bé, i amb això acabaré, probablement sabeu que ell, quan era jovenet, el seu pare, creient que no estava prou bé de salut, el va enviar a Cadaqués, a dispesa, a casa d'una família mariners. El mariner estava tot el dia a l'aigua i la dona a la casa, que era la Lídia, el tractava amb ell maternalment, perquè ell era, per altra part, molt guapo, molt simpàtic i tal, i l'alimentava bé, i no sols això, sinó que se'n va enamorar. I aleshores se'n va anar, però l'enamorament aquest es va convertir en una espècie de deliri. Aleshores, quan ella va llegir, perquè a més llegia la ben plantada, va decidir que era ella. Ell s'havia inspirat en ella, i no sols això, sinó que tot el que publicava l'Ors, ell entenia que era una correspondència secreta que mantenia amb ell, perquè tal i que només ella ho entenia, ho interpretava i tal. Bé, resultat que la cosa va anar, diguem, empitjorant, va ser una tragèdia per la família, el mariner va penjar, i ella va acabar vivint en una espècie de barraca al bosc, que la gent l'assenyalaven amb el dit, deien que era bruixa, etcètera, etcètera. Aleshores, això era sabut, de manera que hi ha molta gent que ha escrit d'ell, del Plàcid o la Lídia, i no diguem el suc que li va treure el Dalí, que per ell era, ella, la Lídia i ell eren els dos representants del surrealisme, etcètera. Aleshores, l'última cosa que va escriure és la veritable història d'ella, de la Lídia, en la qual la primera part és una història de la Anna Dona, escrita d'una manera més o menys normal i comprensible, però que al final, ja com si fos Dalí, la cosa pren uns aires surrealistes i Sant Pere de Roda puja el tal i la Lídia puja al cel o a l'infern, no se sap, perquè és una espècie d'entremont, amb una fantasmagoria, quan hi han aparegut les coses més, ja dic, absolutament de línia, finalment entra l'Eugeni d'Ors. I llavors ella se li dirigeix i li dona la benvinguda i li diu, fill meu. I fill meu està en català. I amb això s'acaba l'història. Aleshores queda obert a la imaginació de qui vulgui, qui era la Lídia aquesta que al final de la vida li diu fill meu, com si fos oblidant tot el que havia passat i tornant-lo agafant els seus braços. I que la Lídia era a Catalunya, em sembla, transparent. Molt bé, doncs aquí ho deixem.